Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Avui sabrem què és la vida pel catedràtic de Ciència Política Ferran Requejo, coincidint que aquest dijous es compleixen 25 anys del primer debat sobre l'estat de les autonomies al Senat, amb la participació dels presidents de les comunitats autònomes, amb l'ús de les diferents llengües oficials. Ferran Requejo, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
Ara fa 25 anys, el quart govern de Felipe González, que va anar del 93 al 96, va decidir promoure la transformació del Senat per convertir-lo en una càmera de les autonomies. Ferran, on som 25 anys després en aquest sentit?
Bé, amb el sentit del Senat és una cosa, amb el sentit de les autonomies és una altra. El sentit del Senat, ja, amb el Senat és una càmera que la Constitució diu que és una càmera de representació territorial, però això simplement és mentida, no ho és. Ja que la molt bona part, la majoria dels senadors són escollits en circumscripcions que són les províncies, que no tenen autonomia política. Per tant, s'està fent servir una distribució de d'escons dels senadors de la divisió provincial que ve de principis del segle XIX. No té res a veure, diguéssim, amb el que és la transició a la democràcia del segle XX. El Senat és una cambra, diguem-ne, molt disminuïda, que pràcticament, si es suprimís, pràcticament només se n'enterarien els senadors, excepte amb una qüestió que hi ha hagut dissortadament últimament, que és l'aplicació de l'article 155, en què el Senat sí que té un paper, com tothom sap, pues, molt rellevant. Per tant, el Senat en aquests moments és només una segona càmera disminuïda, però que té, en cas d'aplicació del 155 per part de la proposta del govern central, una funció, podríem dir, repressora clarament, en fi, destacada.
I pel que fa a les comunitats autònomes?
Bé, això de les autonomies hi ha. En el moment del 78 i després amb el desenvolupament dels estatuts d'autonomia l'any 79, no, el País Basc, Catalunya, els que han vingut després, era l'inici de començament d'un model que no se sabia exactament què. Al final, avui, uns 40 anys després de que s'ha desenvolupat, sí que sabem en què ha donat el resultat, i aquest resultat ha sigut francament decepcionant, sobretot per aquells territoris, Catalunya i el País Basc, bàsicament, pels quals es va fer l'estat de les autonomies. És a dir, no es va fer per integrar Múrcia, Logroño o Extremadura a l'estat espanyol, que estaven més que integrats, sinó per resoldre un tema històric, que és com dotar d'autonomia política, d'autogovern pròpiament dit, és a dir, de capacitat de decisió i d'autonomia financera i econòmica, a uns territoris en els quals molt bona part de la seva població s'entenen a si mateixos amb una personalitat nacional diferenciada de l'espanyola. Això al final, comptat tot i debatut, 40 anys més tard ha sigut una gran decepció, sobretot perquè les regulacions constitucionals són molt indeterminades. I això vol dir que es presten a decisions arbitràries, que és el que ha passat. En definitiva, és un model que està mal plantejat ja en la transició. Això es va plantejar malament i després ha estat molt pitjor encara executat, molt pitjor encara resolt, amb un paper molt actiu del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional, per ser justos amb aquesta institució, jo crec que hem de distingir dues fases clarament. Una que va des de l'any 80, la seva Constitució, a principis dels anys 80, fins a finals dels 90, en què el Tribunal Constitucional estava format per uns juristes que en aquells moments sí que eren de reconegut prestigi, que és el que diu la Constitució, que han de ser aquests magistrats, i van fer unes sentències més o menys equilibrades. A partir de finals dels 90, o sigui, el que portem del segle XXI, això s'han anat amb borris. El Tribunal Constitucional no ha sigut més que un agent jurídic del poder central, de les institucions de l'Estat, i ha fet a la pràctica una tercera cambra que ha buidat de contingut els estatuts d'autonomia, fent, per exemple, que el que diuen els estatuts no és en absolut vinculant jurídicament per l'Estat. Això la Constitució no ho diu. És a dir, és que has pogut fer la interpretació de que els estatuts d'autonomia, com lleis orgàniques que són, aprovades tant per un Parlament territorial com pel Parlament central, podien ser vinculants per l'Estat. I això no ha acabat amb un model totalment uniformista, que de retruc vol dir que els autogoverns de les comunitats autònomes són de molt, molt, molt baixa qualitat en termes de competències reals, és a dir, de capacitat de decisió pròpia.
Però què dius a les persones que reconeixen que Espanya és un dels estats més descentralitzats del món?
No, bueno, això només es pot dir des de la ignorància. És a dir, els estudis més solvents sobre descentralització, el cas de l'estat espanyol, el situen en un nivell intermig en quant a descentralitzacions executives, un nivell baix en quant a descentralitzacions legislatives i un nivell encara més baix en quant a grau de federalisme. En tant en quant que la Constitució espanyola no és que no sigui federal, com diuen alguns, sinó és que té clàusules que són antifederals.
I quin futur hi veus, el contenciós de Catalunya amb l'estat espanyol, ara per ara?
Quan m'ho plantejo racionalment, jo crec que aquest tema té solucions. Té solucions perquè la política comparada de les democràcies, afortunadament, ofereix tota una sèrie de tècniques, tota una sèrie de processos, d'institucions, sobretot, en el qual algunes democràcies més avançades que l'espanyola, que s'han plantejat aquest tema des de fa molts anys, diguéssim, han lograt un cert equilibri, que fa que les minories nacionals estiguin més o menys acomodades, o més acomodades que en el cas espanyol. O sigui, en teoria, això es pot resoldre si hi ha voluntat de resoldre-ho. Si això ho traslladem al cas empíric espanyol, el meu escepticisme és molt gran, perquè no veig en absolut, dintre de les forces polítiques espanyoles, en els grans partits i les grans institucions, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, les Corts, etc., cap voluntat de ni tan sols, ja no dic resoldre el tema, sinó ni tan sols de plantejar adequadament el tema tal com han fet altres democràcies, sobretot les democràcies de caràcter plurinacional de la política comparada.
I que
tenim conflicte per anys.
Tenim
conflicte. He caracteritzat la situació actual com un conflicte congelat. És a dir, com un conflicte que està aquí, que des del poder central el neguen, però per negar-lo no desapareixerà. I des de la perspectiva catalana no es té prou força, com si diguessin, com per trencar, de moment, la situació actual. Però dubto que això es dilueixi, perquè sobretot la ciutadania, bona part de la ciutadania de Catalunya, està bastant, diguem-ne, ja farta del que ha vingut a parar això de l'estat de les autonomies, que, com deia, és un model que, quan es va aprovar, podia donar de si diferents realitats, però el que ha acabat donant, avui sabem molt més en concret el que vol dir la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia, que el que dèiem fa 40 anys. Jo fa 40 anys vaig votar a favor, diguéssim, tant de la Constitució com de l'Estatut d'Autonomia, una mica donant com si diguéssim confiança, no?, de que això seria un camí, per fi, per, ja no dic solucionar, però sí com a mínim encarrilar aquest tema, que és un tema històric, no és un tema dels últims 40 anys, és un fi, ja que ve de segles, diguéssim, no? Però la Constitució espanyola amb això jo crec que ha fracassat rotundament, és a dir, i en política repressiva, que és el que estan aplicant en aquests moments, tant des de l'executiu com des del poder judicial, això no es solucionarà, però tampoc desapareixerà el tema. O sigui que jo crec que estem en un conflicte congelat, que això durarà anys i, per tant, provocarà inestabilitats.
I, Ferran, què en podem esperar de la sentència i la reacció que se'n pugui derivar?
Bé, ja amb la sentència tothom espera una sentència dura. Alguns diuen que serà el càrrec per sedició, no per rebel·lió, però bé, els anys que penals, diguéssim, per sedició també són molt alts, arriben fins als 15 anys. Per tant, la sentència, el que podem esperar de la sentència és que serà una sentència alliçonadora. El Tribunal Suprem no és neutre. Igual que el Tribunal Constitucional es pot dir que no són ni tribunals independents, ni sobretot tribunals imparcials, no ho són. Estan dintre, diguem-ne, d'aquesta cultura política molt hipercentralitzada, molt hiper, diguéssim, amb molt trets autoritaris, que ve de la política espanyola, que no ve del franquisme, sinó que ve de més endarrere. Vull dir que és una cosa transmesa de generació en generació, que és allò que s'aprèn sense que ningú t'ho hagi explicat. I això, doncs, bueno, va calant i, per tant, de la reacció, francament, és que no ho sé, que es pot aspirar perquè encara no sé quina serà, ni per almenys jo com a ciutadà no sé què és el que des dels partits, des de les organitzacions socials, etcètera, tenen preparat per això. Jo preferiria que fos una reacció raonada, que fos una reacció unitària, que fos una reacció que no permeti o que dilueixi molt pues, alguns brots, podríem dir, de grups petits que amb molt més bona voluntat que judici pues, poden una mica justificar de que la repressió encara sigui més gran. Falta, jo crec, una direcció clara de quina ha de ser la resposta que hauria de ser contundent en contra d'aquesta sentència, sobretot de cara a la comunitat internacional.
Ens ho diu el catedràtic de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra, Ferran Requejo i Coll, doctor en Filosofia, llicenciat en Filosofia, en Història i en Enginyeria Industrial Superior i membre en el seu moment del Consell Assessor per a la Transició Nacional, a més d'una llarga llista de càrrecs i estudis diversos i amb premis tan diversos com el Trias Fargas o el Rudolf Wiedemann Prize Europeu d'Investigació, etc. I per Ferran Requejo, què és la vida?
Home, això és una pregunta molt concreta, eh? Home, mira, la vida, la veritat és que aquest és un tema apassionant que per la meva afició científica, diguéssim, com... mira, la vida ningú sap d'on ve. La vida és una cosa que ha passat fantàstica en aquest planeta, que no sabem si és per endògena, o sigui que s'ha produït en el propi planeta, o algunes especulacions diu que ha vingut de fora, etc. Bé, però un cop que s'ha produït, doncs bé, la vida aquí, doncs, en fi, és una aventura apassionant. No té gaire sentit. La veritat és que la vida en si mateixa no té sentit, però el sentit li donem nosaltres. I, per tant, els sentits són plurals, no? Ara, hi ha tantes coses a fer i tantes meravelles a nivell personal, a nivell del que fas amb les relacions amb els altres, de construir, si vols, una família amb els fills, de la projecció internacional, de viatjar, de l'art, de la filosofia, de la ciència... Home, hi ha grans construccions. Això dels cervells humans, jo crec que no està gaire ben fet, francament, no està gaire ben fet. I les emocions han vingut abans amb evolució, no? Amb l'evolució de la vida, les emocions han vingut abans de la racionalitat. I això es nota, tant per bé com per mal. Ara, això també dona un resultat final, un vector, diguéssim, director final, que converteix la vida en una aventura, francament, inacabada sempre, però apassionant i que és, vaja, una bogeria intentar, podríem dir, tallar-la abans de que la biologia t'ho faci fatal, vaja.
Com deia el poeta, tot està per fer i tot és possible.
Home, no, jo no estic d'acord amb aquesta frase, perquè ni tot està per fer ni tot és possible, com va dir un polític català. Jo crec que en aquest cas amb molt encert. No tot és possible, com a mínim, amb el terreny que jo controlo una mica més, que és les qüestions més d'organització política de la societat a través de la història. No tot és possible. I, home, està per fer coses, però, home, n'hem fet unes quantes. Vull dir, viure, per exemple, en una democràcia liberal, si Espanya fos realment un estat de dret, que és un estat de dret molt, molt podria dir, erosionat, amb molts forats, amb moltes deficiències, això ha sigut una conquesta històrica. Que la gent tingui drets i llibertats i que els pugui exercir i que, etcètera, això bueno, és fantàstic tenint en compte la barbaritat que ha sigut tota la història, com que diu, de la humanitat organitzada políticament. Per tant, hi han coses que ja s'han fet i el que hem de procurar és que no anar enrere, o sigui, no conservar-les aquestes, però i que tot és possible, doncs no, algunes coses són possibles i la qüestió és que racionalment intentem optimitzar quines fem i quines no.
Interessantíssima conversa amb el Ferran Requejo. Ferran, moltíssimes gràcies i endavant amb els reptes que es diu.
Molt bé, endavant a vosaltres també, sort.